Ràdio Associa't és un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, la Veïnal i diferents ràdios comunitàries i associatives de la ciutat.
Ràdio Ferró, la ràdio comunitària de Vila Urània. Bon dia, benvinguts i benvingudes a un nou programa especial de Ràdio Ferró dins del marc de la Mercè 2025. Ens trobem a la plaça Catalunya i avui m'acompanya la Cristina Junyer.
Hola.
Conductora del programa Fenòmens Naturals. Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia, Quima.
Tot bé?
Tot bé, tot bé. Aquí encantada de passar aquest matí a la plaça Catalunya.
Ah, que sí? És una joia, això.
I tant, amb el dia que fa.
I la Goretti Mas, conductora del programa Finestra Oberta. Bon dia, Goretti.
Bon dia.
Què et sembla?
Doncs molt bé, perquè ara ja fa uns quants anys que celebrem la Mercè amb Ràdio Associa't.
I això és un emplaçament
de
luxe.
Sempre és un resultat molt agradable i molt bé, sí, sí.
Us parla la Quima Parra, conductora del programa Tal com Raja. Tots aquests programes i més els podeu trobar a la graella de Ràdio Ferró al web del Centre Cívic Vila Urània. Amb nosaltres ens acompanya aquest matí el síndic de Greuges, en David Bondia García, que és doctor en dret i professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i expresident de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Ha contribuït com a assessor jurídic en informes del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. L'any 1998 va participar en la redacció de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Ha participat també en la redacció del Pla de Drets Humans de Catalunya. I des del 2021 és el nou responsable de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Benvingut, síndic.
Molt bon dia, gràcies, molt bé. Sento un privilegiat estar aquí.
Sí, moltíssimes gràcies de part nostra també per poder estar aquí i per poder respondre a les nostres preguntes. Si li sembla, jo començaré una miqueta per introduir el síndic, la sindicatura, perdó. Primer, m'agradaria començar per saber què és la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
Molt bé. M'havies dit que eren preguntes fàcils, eh?
O sigui... Home, però espera. Jo penso que aquesta... No?
Això va ser l'any 2000, s'adopta Saint-Denis, una carta, que és aquesta carta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, i és en un moment molt semblant als actuals, que els estats estan en retrocés en matèria de drets humans, les ciutats fan un pas endavant, i les ciutats diuen on viu la gent, viu en la ciutat, i on hem de garantir els drets humans, aquests drets humans de proximitat, a la ciutat. I és un compromís de diverses ciutats europees. Barcelona és una ciutat que és promotora de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat, i a Saint-Denis l'any 2000 es fa aquesta carta, es firma aquesta carta, i és un compromís municipal. I per tant és la primera norma en matèria de drets humans de proximitat que ha de regir a les ciutats. Nosaltres, la sindicatura, totes les nostres resolucions fem referència a la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat. I parlem de drets, penseu, fa 25 anys d'això, però parlaven de drets que eren impensables en el seu moment, i avui en dia sí que en pensem, per exemple, que les companyies subministradores no poguessin tallar la llum, el gas o l'aigua, a persones per falta d'impagament si l'Ajuntament no ho sabia, perquè l'Ajuntament pot suplir això. Per tant, és brutal el que es va fer en el seu moment.
Sí, sí, perfecte. Doncs és una cosa que penso que és molt important i que a més hem de saber tots. Jo entro ja directament a què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona i quina funció té.
La sindicatura és una institució, som 14 persones, i la institució és garantir els drets humans de proximitat de les persones que viuen o transiten per Barcelona. Per tant, a Barcelona pernocten o resideixen de forma permanent 1.700.000 persones, però cada dia passa 1 milió més per Barcelona. Són 2.700.000 persones entre gent que ve a comprar, ve a treballar, o turistes que hi ha a Barcelona. Nosaltres encarreguem que l'Ajuntament vetlli pels drets humans de proximitat d'aquestes persones, i som una institució de segona instància, és a dir, si hi ha una disfunció en matèria de drets humans, ja sigui temes de soroll, ja sigui temes de recollida d'escombraries, ja sigui temes d'habitatge. Després parlarem de tots els drets que cobrim. Nosaltres, un cop s'han adreçat a l'Ajuntament i l'Ajuntament o no respon o no respon com la gent pensa que ha de respondre, es poden dirigir a la sindicatura. I nosaltres el que fem és diverses recomanacions a l'Ajuntament. Uh-huh. Les nostres recomanacions no són vinculants, però el que sí que fem és un seguiment. I tot i no ser vinculants, més del 80% del que recomanem a l'Ajuntament ho acaba fent. Per tant, si la pregunta era què és la sindicatura, és una institució que vetlla pels drets humans de proximitat de totes les persones que resideixen o transiten per Barcelona.
I m'agradaria saber quan pot i quan no pot intervenir la sindicatura.
És un examen, quasi, eh? Quan pot... No, està bé, eh? Perquè això ho hem d'aclarir, també ens serveix una mica per explicar a la ciutadania i la sindicatura. Clar. Pot intervindre sempre i quan hi hagi una implicació de l'Ajuntament de Barcelona, municipal. Per exemple, quan hi ha competències que són de la Generalitat o són estatals, en principi no podem intervindre. Podem intervindre, per exemple, amb un exemple és molt fàcil, eh? Quan afecta a Guàrdia Urbana, perquè a Guàrdia Urbana de Barcelona és competència municipal. Si l'afectació és de Mossos o de Policia Nacional, nosaltres no podem intervindre. Ens entra en la queixa, però l'hem de derivar a la institució que li pertoca, que és la Síndica de Greuges de Catalunya o el Defensor del Pueblo. Tot i que a vegades, clar, també pensem, no som competència, però és de la nostra incumbència. Per exemple, el centre d'internament d'estrangers que està a la zona franca. Això és competència estatal. Bueno, alguna vegada que han detingut a una persona estrangera i la volien expulsar, i ens van trucar a nosaltres, el que vam fer és anar-hi, fer-li una visita, fer un informe i derivar-ho al Defensor del Pueblo, que és qui té la competència. Per tant, tot que sigui competència municipal, nosaltres podem intervindre. En altres, el que fem és fem informes i els derivem.
Indirectament sí que esteu mínimament implicats. O sigui, la sindicatura, per molt que no pugui entrar en temes que són a nivell més de comunitat de Catalunya, autònoma, sí que feu una mica de seguiment en tot cas.
Sí, si en algun cas derivem a la sindicatura de Catalunya, el que fem és seguiment del que està fent la sindicatura de Catalunya. També hi ha coses que si ens entren la queixa a nosaltres i a la sindicatura de Catalunya no s'han de malbaratar recursos i no entrarem les dues a conèixer. Llavors uh-huh. ens coordinem i decidim qui portarà la queixa i qui seguirà l'assumpte. Però per això és una cosa la competència i l'altra la incumbència. La incumbència, tot. I som un equip petit però amb moltes ganes de fer feina.
Això està molt bé. Aquesta no és una pregunta trampa, perquè no vull que s'ho prengui com una pregunta trampa, però m'agradaria saber com es garanteix la independència respecte a l'Ajuntament.
Clar, la independència respecte a l'Ajuntament és que, per exemple, jo no he militat ni militat mai en cap partit polític, és a dir, una independència total dels partits polítics. Fem política des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona? Sí que fem política, però fem política de drets humans. Fem política no partidista i política de drets humans. I jo tu abans llegies on havia estat, he estat a la universitat, he estat a l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Clar que he fet política, tot és política. He fet política de drets humans, però política no partidista. Des de la sindicatura, clar que fem política de drets humans. El que fem és recomanacions de polítiques públiques en matèria de drets humans a l'Ajuntament de Barcelona, però no podem estar lligats a cap partit polític. I aquesta és la independència que garantim. I també nosaltres el que fem és fiscalitzem a l'Ajuntament de Barcelona, però també col·laborem. Per què? Perquè a vegades li fem algunes recomanacions de coses que no ha vist i creiem que seria per millorar Barcelona. A més, la idea de l'Ajuntament, la idea de govern municipal i la nostra és la mateixa, millorar el funcionament de la ciutat, i per tant hem d'anar de la mà en això. A vegades sí, això ho va dir un regidor del Partit Popular, el Víctor Martín, que ens va dir que jo no sabia què es deia així. El Pepito Grillo en català és Pep Consciències. És a dir, som una mica el Pep Consciències. Sí, és a dir, mirem i fiscalitzem, però en algunes matèries el que fem és col·laborar i ajudar l'Ajuntament.
Síndic, el seu càrrec va ser aprovat per partits polítics. Llavors, això de...
Està molt bé, i a més em sento molt còmode amb aquesta entrevista. No, va ser aprovat per partits polítics, però és molt important perquè abans...
I no votat per altres partits polítics, sí. Com és el Partit Popular, Ciutadans en el seu moment.
Sí, però qui va proposar la candidatura van ser entitats, es va votar, la ciutadania va votar, i va ser la majoria de la ciutadania que, dels 8 candidats que es van presentar, van dir que volien que fos jo. Llavors, aquí va ser quan van entrar els partits polítics. Jo crec que el que hauria de ser és per què no fem la propera elecció que sigui una votació vinculant de la ciutadania? Seria el més just. I per tant, i és veritat, també em vaig proposar una cosa, és hi ha partits polítics que no han votat la meva candidatura, el que sí que vull demostrar és que en el mandat tenir tots els partits polítics, el que han votat i el que no han votat, i jo crec que ho estic aconseguint. Partits que en el seu moment no confiaven en la meva candidatura, en aquests moments estan confiant, bàsicament perquè han vist això, la independència de la sindicatura de qualsevol partit polític. Vam estar amb el mandat que estaven els comuns, estem amb comuns i socialistes, estem amb el mandat que estan al Partit Socialista i no estem lligats per cap posició política. És més, no ens poden dir res els partits polítics a nosaltres, no ens poden fer ni cap suggerència. Nosaltres tenim total independència.
Això em porta a una mica la meva darrera, de moment, pregunta. Quins són els principals reptes del síndic avui?
Bé, un era donar a conèixer la institució, que l'estem donant a conèixer, i l'altre treballar per la ciutadania. Nosaltres ens devem a la ciutadania. Per exemple, sempre s'havia presentat l'informe anual, nosaltres tenim l'obligació de presentar l'informe anual en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que és el darrer ple del mes de març. Vam pensar, sí, està bé, i tu preguntaves abans, t'escullen els partits polítics? Bueno, el que vam fer és, no, nosaltres també l'hem de presentar a la ciutadania. Llavors, dues setmanes després el presentem al Saló de Cent a la ciutadania, donant-nos a conèixer la ciutadania. Per tant, que tinguin la confiança la ciutadania en nosaltres per apropar-se a nosaltres quan creguin que es poden garantir drets, que se'ls han vulnerat drets, o també per fer-nos suggerències. Nosaltres a vegades fem actuacions d'ofici i és, no s'han vulnerat encara drets o la gent no s'ha queixat, però hi ha aquesta possibilitat, doncs fem una actuació d'ofici. Per exemple, ara n'estem fent una que creiem que és important, és el tema dels menjadors socials. Mm-hmm. Els menjadors socials, és a dir, ens va entrar una sobre un menjador en concret, un que hi ha a paral·lel, però hem vist que Barcelona té 16 menjadors socials municipals. Què són, menjadors o són socials? No hauríem de ser menjadors socials, no només que la gent en situació de vulnerabilitat anés a menjar, sinó que pogués socialitzar. Per tant, estem intervenint en això. Què és? És ser una institució que garanteixi drets a col·lectius en situació de vulnerabilitat, però també a tota la ciutadania. Per exemple, la PIMEC, a mi em va recolzar, la petita i mitjana empresa, també ha de venir a la sindicatura. És a dir, el repte és tenir la confiança de tota la ciutadania de Barcelona per poder fer suggerències o queixes o abordar reptes del que està passant a la ciutat de Barcelona en matèria de drets humans. Per què? Per fer Barcelona un referent de drets humans de proximitat a nivell internacional.
Mm-hmm. Jo, de moment, tornaré a parlar amb vostè una mica més tard. Li passo la paraula a la meva companya Goretti Mas, que ella concretarà aspectes de les demandes dels ciutadans. Endavant, Goretti.
Bueno, en aquesta primera part de l'entrevista, que parlem així més en general, després ja parlarem en concret, temes més concrets. Pel que fa a les demandes, he volgut fer una revisió de l'informe anual del síndic del 2024 i jo ara diré algunes dades, però no ens hi entretinguem, només per donar informació. I són algunes preguntes, les diré així una mica seguides perquè les pugui globalitzar sense... Durant l'any, la sindicatura ha emès 523 pronunciaments. Llavors, això, que d'entrada sembla una dada molt important, però s'hauria de poder contextualitzar, relativitzar, en fi... També els pronunciaments que ha fet especialment referència, en primer lloc, sembla ser que es refereixen al dret a una administració garantista amb un 20%, i els que menys, al dret a l'habitatge amb un 6,1%, que això és una cosa que ens sorprèn inclús una mica, perquè potser a l'entorn el tema habitatge és un tema molt, molt viu, no? I d'aquests pronunciaments de la sindicatura, un 70% fa referència a l'actuació de les àrees de govern de l'Ajuntament. Com es valora això? I en relació a aquest grau d'acceptació, els pronunciaments per part de l'Ajuntament, hi ha una forquilla d'acceptació del 23 al 52 i un 7,2 no acceptat, que sembla també una dada important. O sigui, una mica mapa d'això.
Bueno, No, no, està molt bé, la pregunta que fas. El que jo plantejo, 523 resolucions, és a dir, són pronunciaments de la sindicatura. Sí. Tenint en compte que també el que vam fer, clar, vosaltres dèieu, jo vaig entrar a l'octubre del 2021, m'ha passat volant aquests quatre, sí. Volant, perquè no hem parat i a més m'ho estic passant molt bé i ens ho estem passant molt bé com a equip. També tenim molt clar, nosaltres ens entra una queixa i resolem aquesta queixa mitjançant una resolució, que pot trigar mesos, la resolució, clar, perquè no és fàcil. Si podem ser molt més àgils, és a dir, si amb una trucada o amb una visita solucionem un problema, és a dir, si una escola bressol no té aire condicionat, ens entra la queixa i ens hem d'esperar 6 mesos, escolta, per què no anem a fer una visita, li diem a qui pertoqui que hi ha un problema, igual en 2 setmanes ho tenim resolt.
Actuacions d'ofici, una mica.
Actuacions d'ofici o visites, sí. Però el que hem de veure, les resolucions solucionen, però també les visites o les trucades, clar, solucionen. Nosaltres el que, i això és important, el que treballem és amb solucions. És a dir, nosaltres hem de fugir d'una paraula que no ens agrada gent, és la de conflicte. No hi ha conflictes, hi ha problemes i els problemes requereixen solucions. Algunes solucions són mitjançant resolucions, altres molt més àgils. D'aquestes, sí que és veritat que la majoria afecten a la bona administració. La majoria, de forma directa o indirecta, és a dir, quan es dirigeixen a l'Ajuntament i l'Ajuntament no contesta o triga a contestar o li demanen una llicència i la llicència triga molt de temps o amb algun tema d'habitatge municipal es demana una reparació i no s'està fent la reparació. Clar, nosaltres entenem que aquí afecta habitatge però també afecta la bona administració. Clar. Per què? Perquè no estàs donant una resposta a la ciutadania. La majoria són aquestes. I quan tu deies habitatge al 6,1%, clar, el que hem de ser conscients és, nosaltres creiem que el gran problema avui a les nostres ciutats és l'habitatge.
Clar, però depèn del que us entra, no?
Depèn del que ens entra i només de caràcter municipal.
Clar.
Clar, la nostra competència, clar, no és habitatge privat. Només una vegada ho vam fer i ho vam fer molt bé, que va ser en Casa Ursola. Casa Ursola, quan hi havia un problema d'habitatge, que era un fons inversor que va comprar una casa i volia desnonar 27 famílies, nosaltres en aquesta relació directa no podíem entrar. Quan vam entrar? Quan li vam dir a l'Ajuntament, escolta, si nosaltres entrem, tu assumeixes algun tipus de responsabilitat? I l'Ajuntament ens va dir que sí. Nosaltres vam dir, bueno, doncs llavors demanem una mediació entre el fons inversor, la gent de l'habitatge i l'Ajuntament de Barcelona. Clar. I va ser quan es va fer la proposta, i una proposta molt bona, que l'Ajuntament de Barcelona amb Habitat 3 va fer una compra col·laborativa d'aquest habitatge i va ser vivenda social. Però per això el 6,1% és només perquè afecta a habitatge de caràcter municipal, de caràcter social. Els altres, clar que ens agradaria entrar, clar, amb tots els altres.
No, i després també podria ser que, bueno, més endavant la Quima també parlarà del tema de coneixement de tots els recursos, a vegades acudir al síndic, doncs potser això ja ho parlareu més endavant. No ens estenem ara.
No, i està molt bé aquest, sí, programa que feu per donar-nos a conèixer, clar, nosaltres com a institució.
I una altra, sí, dada, abans de passar la paraula a la Cristina, trobem un nombre d'intervencions per assessorament molt altes en tots els camps. Llavors, què significa? Que hi ha algun exemple? Perquè, clar, sembla que les intervencions són concretes. O sigui, quan venen a buscar assessorament? Quan és? Com es dona això?
Moltes vegades,
exemples,
però. Exemples. Alguna persona que es queixa per alguna cosa de subministraments, nosaltres li diem, escolta, no pots venir nosaltres perquè no tenim la competència, però l'adrecem a on ha d'anar-hi.
D'acord.
O quan venen nosaltres i no han anat abans a l'Ajuntament i li diem on ha d'anar de l'Ajuntament. I moltes vegades es soluciona això amb assessoraments. És a dir, nosaltres pots anar primer a l'Ajuntament i després a venir nosaltres, però si vens directament a nosaltres no podem fer res, però t'acompanyem. És a dir, assessorament és un acompanyament per solucionar un problema. I no podem fer la resolució perquè abans han d'esgotar la via prèvia d'anar a l'Ajuntament. O a vegades perquè, com dèieu abans, ens ven alguna cosa que afecta Mossos o Policia Nacional i nosaltres diem, no, això hauries d'anar a la Síndica de Catalunya o al Defensor del Pueblo.
Hi ha hagut algun canvi en les preocupacions dels barcelonins els darrers anys?
Sí, ens entren coses noves, per exemple, clar, ens entren, a mesura que coneixen més la institució, clar, entren més coses, per exemple, temes de drets funeraris ens entren bastant i la gent no sap que cementiris de Barcelona és una competència nostra. Clar. En temes que tu deies, temes d'habitatge, en temes de soroll també ens entren, uh-huh, també hi ha una sensibilitat especial amb el tema de les terrasses. de les terrasses, de dir com pot ser que hi hagi tantes terrasses a Barcelona, i no és que tot el gremi de restauració incompleixi, però sí que hi ha un sector que incompleixi i afecta a tots. Nosaltres posem molt en valor, molt en valor el gremi de restauració i la restauració a Barcelona. Clar, hi ha uns incomplidors constants que estan creant un ronron al voltant de tot, i hi ha gent del gremi que està a favor de limitar i posar límits a les terrasses. Per tant, sí, i a més és això, que al ser una ciutat, la ciutat sempre és viva, i per tant sempre entraran nous temes, i sort en tenim d'això. Nosaltres hem fet una graella dels drets que garantim, i cada mes afegim un nou dret. Per què? Perquè ens entra una queixa sobre un nou dret que nosaltres en aquell moment no ens havia entrat cap queixa, i ara ens entra aquesta queixa i l'afegim.
Cristina.
Hola. Hola. Jo estava pensant una mica, síndic, bueno, bon dia primer, quin és el mètode que feu servir quan us entra una queixa, una demanda, com li vulgueu dir?
A nosaltres ens pot entrar la queixa o presencial o virtual a la nostra pàgina web. Nosaltres sempre diem que no cita prèvia, poden venir cita prèvia, però sense cita prèvia sempre seran ben rebuts i rebudes a la nostra institució. Doncs el primer que és parlar amb la persona, amb la persona que ens planteja la queixa, s'escoltem la versió de la persona que ens planteja la queixa, clar, ens fa falta l'altra versió. L'altra versió és la de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs mirem aquesta queixa, que és a districte o àrea de l'Ajuntament. Si és a districte, el que fem és una petició d'informació al districte. Si és a una àrea en concret, fem la petició d'informació a l'àrea i ens donen la informació. Contrastem la informació i a partir d'aquí el que fem és aplicar un criteri. Som criteri legal, però també l'avantatge que abans us deia de no ser vinculants és que ens podem apartar de la legalitat vigent. Per exemple, nosaltres ara hem fet una sobre el tema de les targetes de metro, la T16, que per normativa només es pot donar una targeta per nen o nena. Clar, amb parelles separades o divorciades això causa problema, però la normativa el que fa és que només es pugui donar una. Clar, nosaltres hem dit, mira, la normativa diu això, però nosaltres el que veiem és que no hi hagi més mala maror entre les parelles separades i que no sigui per la targeta. Per tant, li fem la recomanació a TMB que doni dues targetes. Per tant, el que fem és, tu preguntava, ens entra la queixa, informació de l'Ajuntament, i fem la nostra recomanació. Un cop fetes les recomanacions, el que fem és un seguiment. No és només recomanació i ja està, sinó un seguiment de a l'Ajuntament li traslladem la recomanació, ja sigui a l'àrea o al districte que li pertoca, i que ens digui si la complirà o no la complirà i en quin termini la complirà. I per tant el que fem és seguir si la compleix o no. I al cap de l'any, en aquest informe que vosaltres dèieu abans que presentem a l'Ajuntament, també tenim l'impacte de la nostra actuació. Com la nostra actuació, com les nostres recomanacions han acabat canviant polítiques públiques per part de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el camí és queixa, i per això posem molt en valor la queixa, que és molt positiva, petició d'informe, resolució nostra, recomanació i seguiment. I a vegades ho hem de posar en valor, a vegades si l'Ajuntament ho fa bé, no fem cap recomanació. I bueno, li diem a l'Ajuntament, ens han dat una queixa, però ho esteu fent bé en aquest sentit, per tant no diem res.
Dues preguntes molt curtetes, perquè volem donar pas a la segona part. Una és, el temps que diuen que ho faran, es compleixen aquests temps, els terminis de complir?
No, per això és el de... moltes són bona administració. No es compleixen, però tampoc es compleixen els temps. Quan nosaltres fem la petició d'informació i tenen un temps per traslladar-nos la informació, no es compleixen aquests temps. Hi ha hagut a vegades que hem fet la nostra resolució sense l'informe de l'Ajuntament de Barcelona. Per què? Perquè si triga molt a contestar, clar...
Deixa de ser justícia.
I estem fallant a la ciutadania. I després, moltes vegades també, el que fem és... per això us deia abans el Pep Consciències, no només per la queixa, sinó seguir a l'Ajuntament. Escolta, ens has dit que ho compliries, no ho estàs complint. Quan ho compliràs? Per exemple, que igual en parlem després, en un moment determinat va entrar un cas que nosaltres li vam fer una recomanació a l'Ajuntament de Barcelona que creés una comissió de reparació per uns temes d'abusos sexuals que havien passat a la ciutat de Barcelona. 3 mesos ja ho crearé, 6 mesos ja ho crearé. Mira, escolta, no ho has creat, vam crear des de la sindicatura una comissió de reparació per uns abusos que havien passat a una escola de la ciutat de Barcelona. Per tant, el que fem és seguiment, i el que demanem agilitat a l'Ajuntament en la resposta.
I el podeu superar d'alguna manera en aquest sentit, com veu fer ara amb la creació de la, d'una comissió que no creava l'Ajuntament.
Bàsicament el que ho vam fer és no podem deixar desemparada la ciutadania, és a dir, gent que ha fet el pas, i un pas molt valent, de denunciar aquests fets, no es pot quedar sense un aixopluc. I nosaltres, com a institució, el que vam decidir crear-la, la vam crear i ara, el 2025, la hem recreat, diríem, no només per aquella escola en concret, sinó per qualsevol abús, vexació, que passi en equipaments públics de la ciutat de Barcelona.
I a banda del temps i del... aquesta forma de no complir les promeses en temps, quin altre problema teniu o quin altre l'Ajuntament, vull dir que en altres casos que l'Ajuntament no compleixi els compromisos que ha adquirit, quins són i com ho resoleu?
Fem públic, és a dir, moltes vegades amb mitjans de comunicació, de dir, escolta, clar, a vegades és això de dir... Si surt amb un mitjà, l'Ajuntament en seguida corre per complir les coses. Sí. Bueno, a nosaltres ens sap greu això, i també el que hem de tenir en compte és a nosaltres no ens ve la ciutadania a dir-nos que l'Ajuntament no ho està fent bé. Igual el 99% dels casos ho fa bé, i l'1% que no ho està fent bé és quan ens entra a nosaltres. Nosaltres diem a l'Ajuntament, mira, nosaltres en la nostra resolució posem en valor que ho esteu fent bé, però la persona en concret no s'ha complert. Llavors el que fem és fer-li la recomanació en aquest cas concret, i sobretot perquè ja sempre hi ha marge de millora. Llavors buscar l'excel·lència.
Jo passaria la pregunta a les meves companyes per anar a la segona part del programa.
Bueno, jo, de moment, si em permeteu, és que amb el tema de l'abús sexual, si no recordo malament, parlava de reprendre abusos a dones, tot i que hagi prescrit. Pot ser veritat? És, no, o m'equivoco?
Sí, no t'equivoques pas. Això, parlàvem de... Jo diria que és de les millors coses que hem fet a la Sindicatura de Greuges de Barcelona en 4 anys. En un moment determinat, un grup de nens, nenes i adultes van fer el pas de denunciar a mitjans de comunicació i després anar a Fiscalia els abusos que havien patit per part d'un educador a l'Escola Barcelona. Uh-huh. Van anar a mitjans, van anar a Fiscalia i això ja havia prescrit. Nosaltres no som competents si està judicialitzat, però ja havia prescrit i, per tant, vam obrir una actuació d'ofici, però després també ens van entrar queixes d'aquestes persones. I el que vam veure és que eren persones de diferents generacions que havien passat per aquella escola i el mateix educador havia comès abusos i vexacions cap a aquestes persones. El que vam fer és fer la recomanació a l'Ajuntament, no es va crear la comissió, la vam crear nosaltres, la vam crear... a la Sindicatura de Greuges, vam fer protocols, vam aprendre nosaltres moltíssim, i aquesta comissió va atendre a les persones, però no perquè expliquessin el que havia passat, sinó quines conseqüències va tenir allò que havia passat. Nosaltres partíem de la presumpció de veracitat. 60 persones que estan dient que això va passar amb aquest educador, i totes el que volien era un acte de reparació. És a dir, aquí en el seu moment, anys 80, 90, 2000, va fallar a l'àmbit institucional, va fallar l'Ajuntament, va fallar el Consorci d'Educació, va fallar la Generalitat i va fallar també l'escola i una institució esportiva de Barcelona que era la de, que pertanyia a aquest educador. Volien una reparació institucional. El 20 de novembre del 2024, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, es va fer aquest acte de reparació en el que, mirant els ulls a les supervivents, les institucions van reconèixer que havien fallat i que no tornaria a passar. Per tant, això és la importància d'aquest acte de reparació, i aquest va ser el pas endavant que va fer la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i és un cas pioner d'un acte de reparació municipal cap a víctimes d'abusos a les escoles.
Jo tens pregunta, Goretti, perdona.
No, ja tirava endavant.
Ah, doncs com a darrera pregunta, ja posem una miqueta de música. Actueu directament amb escoles o instituts públics o concertats també?
En casos d'abusos, nosaltres en aquell moment la vam crear per una escola en concret, però ens van entrar queixes d'altres àmbits, d'escoles concertades i també de fora de les escoles, que és el que vam decidir. I això va molt amb el que tu deies al principi, no és la nostra competència, però és de la nostra incumbència. Què fem amb les persones supervivents que ens venen, que no són de l'Escola Barcelona? I vam tenir un debat, no podem deixar-les sense protecció. I per tant, les vam atendre a la comissió, vam fer un informe i ho vam derivar a qui li pertocava. Ara la comissió, a l'any 2025, a qualsevol escola de la ciutat de Barcelona intervindrem, i en espais municipals de la ciutat de Barcelona intervindrem i posem a disposició la comissió a persones que considerem que han patit algun tipus d'abús en aquests espais.
Molt bé, un momentet. I dono la paraula, perdona, Goretti, que t'he tallat abans, però és que tenia curiositat.
Bueno, un cop hem passat aquesta primera part de preguntes més generals, entraríem a fer preguntes més concretes. Mira, Ràdio Ferró és una ràdio comunitària del Centre Cívic de Vila Urània que es gestiona a través del seu grup d'usuaris. Aleshores, quan el grup d'usuaris va saber que podíem parlar amb el síndic de Greuges directament, ens han fet arribar qüestions que us traslladarem. Nosaltres el que hem fet és ordenar-les, agrupar-les, i n'hem fet tres blocs. A l'entorn del tercer sector social, a l'entorn del medi ambient i drets humans i a l'entorn de la comunicació i relació entre els ciutadans i entitats i la sindicatura. Aleshores, el primer bloc fora aquest del sector social, i el sector del tercer sector social, hem rebut diverses qüestions en relació en aquest tema. Clar que, a veure, és un tema que abarca molt, és molt ampli, no? Aleshores, i inclou molts drets. Ens hem fixat no tant en les qüestions a nivell individual dels ciutadans que han recorregut al síndic per alguna qüestió que no ha resolt l'Ajuntament, sinó a l'entorn de les entitats. De fet, estem amb Ràdio Associa't, que té molt a veure amb les associacions, per tant, ens hem centrat més en això. L'Ajuntament manifesta la voluntat d'afavorir, enfortir, estimular, promoure el sector. Des de la vostra perspectiva, això s'acompleix?
Depèn. Per exemple, nosaltres ara, en concret, com les preguntes no estaven pactades, així venen de cop.
Sí, sí.
em ve a la ment d'un cas de subvencions, per exemple, les entitats i el tema de les subvencions de caràcter municipal. Ens va entrar una queixa en el seu moment de com el formulari i la forma com estan dissenyades les subvencions acaba... I suposo que a vosaltres us passa... Aquí hi ha dues lligues, hi ha les lligues de les petites entitats i la lliga de les grans entitats, i el que diem nosaltres, no poden les entitats jugar a la mateixa lliga, no pot ser que les subvencions tinguin tants requisits per les petites entitats, perquè moltes vegades, ja sigui ràdios comunitàries, ja sigui associacions de veïns, ja sigui entitats esportives petites, el que diuen és, per tota la paperassa que ets fent no demano la subvenció per nosaltres el que diem és, s'hauria de de simplificar, i també que en el fons, que són les que se'n donen més diners, que són les grans entitats, és veritat que han de tenir uns requisits, però per les petites entitats, per què cada any quan es demana la subvenció s'ha de presentar a la mateixa paperassa? I aquí ha jugat un paper molt important el Consell d'Associacions de Barcelona. Perquè va ser l'impulsor nosaltres vam fer una actuació d'ofici, però va ser l'impulsor d'una nova normativa en matèria de subvencions, i l'Ajuntament s'està adaptant amb això. Per tant, aquí veiem el paper molt important de les entitats, de les associacions, per canviar determinades polítiques municipals, i aquí la sensibilitat del CAP en el sentit de buscar una fórmula perquè les petites entitats o mitjanes entitats es sentin còmodes i el que puguin és desenvolupar el seu rol, que és un rol molt proper a la ciutadania.
Al vostre despatx hi entren queixes d'entitats, és a dir, d'associacions, de fundacions, de cooperatives, d'esplais, de cultura popular, entren en relació a les actuacions de l'administració respecte amb ells?
Sí.
I els entrebancs que es troben?
Sí.
En teniu?
Al nostre despatx entra tothom. I per tant, dintre d'aquest que entra tothom, també les entitats, i nosaltres som molt propers a les entitats. Tema de cultura popular, clar, som conscients, no només entren, sinó que a vegades anem nosaltres a buscar-lo. Com va quedar la cultura popular després de la pandèmia, que va quedar molt tocada, com el tema de les festes majors als barris, i com hi ha entitats que ens diuen, mira, és que ja no demanem, perquè és que amb el que demanem hem de contractar una persona per poder demanar la subvenció i després poder justificar-la, per tant no ens surt a compte. També hi ha un tema de per què el voluntariat no es pot imputar amb el tema de les subvencions. Ens entra tot això, i també ens entra perquè nosaltres volem ser molt propers a les entitats, som molt propers a la ciutadania i molt propers a les entitats, i també el que fem moltes vegades és, quan tu deies abans les actuacions d'ofici, segons la temàtica que siguin, ens apropem a les entitats perquè hi ha temes que les entitats els han treballat molt i hem d'anar de la mà de les entitats. Clar, i és qui té el coneixement, i totes les actuacions d'ofici que després traslladem i fem informes, el fem de la mà d'entitats, perquè són les que realment saben què està passant.
La majoria d'aquestes entitats, bueno, ara ho has parlat també, el voluntariat, es mouen en el món del voluntariat, que és un agent clau de cohesió social, i se l'ha de cuidar. Des de la sindicatura, doncs, des d'un punt de vista més de fer prospectives, d'actuació d'ofici, es proposen mesures per garantir aquest reconeixement institucional del voluntariat per part de l'Ajuntament?
Una de les mesures aquestes va ser amb la actuació d'ofici que vam fer sobre el tema de les subvencions, és a dir, perquè no es pot el treball que fa el voluntariat amb les entitats, perquè no es pot computar a l'hora de les subvencions, però tenim clar, i vosaltres sou conscients d'això, Barcelona és rica per alguna cosa, i és pel teixit social, i el teixit social d'entitats i el voluntariat. Si d'alguna cosa no ens podem queixar a Barcelona, és de la gent que vol ser voluntari i té ganes de fer coses, i per això moltes vegades la riquesa de les ciutats no la valorem, però aquesta és la gran riquesa de les ciutats, i el gran exemple de Barcelona és entitats i voluntariat social, perquè en tenim més del que... en tenim molt, però és això el que hem d'exportar com a model Barcelona. És a dir, el model Barcelona no és un model de turisme, sinó un model Barcelona és un model d'entitats, sí, i voluntariat, i un model de que la gent està orgullosa de treballar per la seva ciutat i aportar a la seva ciutat.
I el síndic com pot afavorir que aquestes entitats siguin escoltades i tingudes en compte quan col·laboren en polítiques públiques i locals? Pot col·laborar en el seu suport?
Podem col·laborar amb el seu suport, però també ser altaveu del tema de les aportacions.
Si podeu fer aquest tipus de... Teniu estratègies pensades o línies?
Tenim i n'acceptem, eh? Per exemple, nosaltres el que fem és fem la sindicatura al territori, que la sindicatura al territori consisteix que tres cops al mes anem per barris de Barcelona. És a dir, ja en 2 anys i mig ja vam visitar els 73 barris i els 10 districtes de Barcelona, i escoltem a la gent. I moltes d'aquestes són queixes, però a vegades són suggerències que ens fan de temes que podríem abordar des de la sindicatura. I per tant, aquest és repte de... Bueno, podeu impulsar això des de la sindicatura? Bé, doncs impulsem això. Per exemple, el tema que t'he plantejat abans dels menjadors socials. Ara hi ha un tema de que voluntaris i entitats de Barcelona ens han dit que hauríem d'abordar el tema de la salut mental, el tema de salut mental en clau municipal. Ho estem també impulsant, una actuació d'ofici sobre aquest tema. També les entitats en el seu moment ens van dir i van venir a la sindicatura amb el tema de... I tu plantejaves al principi el tema de l'habitatge. No són competents, però, per exemple, quan desnonen una família amb nens menors, no es pot quedar en situació de carrer. Aquí l'Ajuntament fa un pas endavant. Clar. I el que fa és tenim a Barcelona els ATUS, que són els allotjaments temporals d'urgència. Què ens van dir les entitats? Està bé, però hauríem de millorar-ho. Vam fer una actuació sobre els allotjaments temporals d'urgència de la mà de les entitats, perquè... creem grups de treball, com hi ha temes que jo us he dit, sempre demano més personal per la sindicatura, hi ha temes que ens desborden, el que necessitem és que les entitats ens acompanyin. Creem grups de treball, vam crear un grup de treball sobre els allotjaments temporals d'urgència, vam crear un grup de treball sobre joves menors sense referents familiars, i això són les entitats que venen, i les entitats ens van dir: li podem dir a l'Ajuntament que hauria de millorar en aquests aspectes, i nosaltres el que vam fer en aquest informe és recollir la veu de les entitats, la sindicatura de la mà de les entitats li diu a l'Ajuntament que ha de millorar en aquests aspectes. Per tant, tenim molt en compte tot el valor que aporten les entitats.
I també des de les sindicatures pot fomentar una cultura de participació activa i crítica dels ciutadans? O sigui, també teniu propostes respecte d'això?
Ho tenim tot a la sindicatura. És que, a més, ara estem fent una actuació d'ofici sobre el tema de la participació. I sobretot en el tema de la participació crítica. És a dir, molts municipis han pujat al tema del dret a la participació, és fonamental. Sí, però una participació que sigui vinculant i una participació que no sigui una participació dirigida, no una participació que jo ja sé el resultat, pregunto a la ciutadania perquè m'avali un resultat. I per tant estem fent junt amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, una entitat, un anàlisi de la participació a la ciutat de Barcelona, en clau Barcelona, però també fem propostes municipals com podríem millorar el tema de la participació. Hi ha pressupostos participatius, també considerem que hi ha coses que van a pressupostos participatius que igual no haurien d'anar en pressupostos participatius, que no haurien de ser polítiques públiques impulsades per l'Ajuntament de Barcelona, i la idea és aquesta, millorar el tema de la participació. De la mateixa manera que tenim moltes entitats, tenim molt voluntariat, tenim moltes ganes, la ciutadania té moltes ganes de participar i pot aportar moltes coses, perquè la ciutadania de Barcelona ha entès, sobretot, que participar no és cada 4 anys votant a l'Ajuntament de Barcelona i qui serà el govern municipal, sinó una participació del dia a dia per millorar la nostra ciutat.
Bé, podríem dir més coses, però el temps ens està. Passo el torn a la Cristina, que ha preparat el bloc de qüestions relacionades amb el medi ambient i els drets humans.
Sí, síndic. Diuen que el dret al medi ambient és el reconeixement que tota persona té el dret a viure en un entorn saludable, segur i sostenible, que garanteixi la seva salut, el benestar i la qualitat de vida. No? Vam llegir al diari el 17 de setembre que Barcelona era la tercera ciutat d'Europa amb més morts per calor degut al canvi climàtic i al canvi global en general. Això vol dir 670 morts a l'estiu de l'any passat, no, d'enguany. Què podem fer respecte d'això? Què pot fer el síndic?
Bueno, doncs intentar millorar, és a dir, el canvi climàtic està aquí, és una realitat, l'hem de fer front, veure com ho fem, quin tipus d'accions hem realitzat. Sí. Per exemple, el Pla Clima Escoles, això hem fet un seguiment i el que veiem que és molt important perquè s'està finançant amb la taxa turística millores amb el clima a les escoles, tot i que és molt millorable, per això vam fer la intervenció aquest estiu amb escoles bressol en les que no s'havia espaiat a l'aire condicionat i creiem que hi havia molt marge de millora. També el tema dels refugis climàtics, és a dir, hi ha un mapa de refugis climàtics, sí, mapa de, i tu deies a l'estiu, el que no pot ser és que aquest mapa de refugis climàtics a l'estiu hi hagi refugis que estiguin tancats.
M'ho ha tret de la boca.
Clar, d'això, el que hem de fer és això, pronunciar-se sobre això i sent conscients que aquí hi ha un canvi que és que afecta temes medioambientals i que la sindicatura està molt pendent d'això i ajudar l'Ajuntament a evitar que això acabi passant i evitar aquestes morts que tu deies i evitar que clar, és que jo me'n recordo de petit, les estacions existien, ara sembla que han baixat 5 graus i ja la gent ja diu que estem a l'hivern o a la tardor. Estem torrant aquí, quasi bé.
Ara mateix,
a la Catalunya. No,
el
doncs,
sol, llavors,
sí,
a l'ombra no tant.
Però el que hem de fer és això, d'ajudar l'Ajuntament a veure com pot millorar aquestes situacions medioambientals a la ciutat de Barcelona.
Hi ha alguna demanda per banda de la ciutadania d'aquestes qüestions relacionades amb el medi ambient o amb la mobilitat i la contaminació que provoca,
sí,
la mobilitat?
Moltes són, per exemple, el medi ambient, la contaminació lumínica i la contaminació acústica. Aquesta el tema del soroll que afecta temes medioambientals, en tenim moltes queixes sobre això. I pot ser per temes de terrasses, per temes de sorolls a l'espai públic, el tema de tema dels contenidors, és a dir, els contenidors, a ningú li agrada tenir un medi ambient, és necessari pel medi ambient, és necessari per la salubritat a Barcelona, i a ningú li agrada tenir un contenidor al costat de casa, però és necessari tenir-ho, i aquí el que veiem és, bueno, com intervé l'Ajuntament de Barcelona, quina neteja tenim, però també apel·lem nosaltres molt i insistim en el dret a la ciutat, però el deure a la ciutat moltes vegades és qüestió de civisme, és qüestió de civisme de veure, escolta, és que per què si tens el contenidor, deixes la brossa de fora del contenidor. O què et costa, si el contenidor està ple, què et costa anar 100 metres o 50 metres més enllà i tirar-lo a un altre? Intentem sensibilitzar sobre això. I tenim experiències.
Sí. Perdona, com ho fan?
Bueno, mira, mirant bones pràctiques que es fan fora, nosaltres vam tenir, col·laborem molt amb altres ciutats, no només europees, sinó no, Amèrica Llatina i també a nivell internacional, i vam veure que a Montevideo tenen una cosa, ha sigut molt novedosa, de que el contenidor, amb un disseny de 5 anys, va canviant el lloc al carrer on s'instal·la. Bàsicament per què? Perquè si jo sé que avui el tinc davant de casa i un any després el tindré a 60 metres de casa, el que vull és, jo em comportaré molt bé quan el tingui a 60 metres perquè quan el tingui davant de casa vull que estigui també net. I han aconseguit una ciutat molt neta, conscienciant i sobretot parlant amb aquest tema de la corresponsabilitat, de corresponsabilitat de que netejar, bueno, és aquesta frase que es diu que no és més net qui més neteja, qui menys en bruta. És una ciutat que jo recordo que vaig anar fa 15 anys i era una ciutat bruta. Avui en dia Montevideo no té escombraries, no té papereres al carrer, però és que la gent no tira papers al carrer. El guardes a la butxaca i quan arribes a casa el llences. Bueno, és una mica també una eina que tenim des de la sindicatura és fer pedagogia de drets humans de proximitat i fer pedagogia de temes mediambientals.
Per últim, què podem fer perquè Barcelona... Barcelona és una ciutat que té molts arbres i que està molt bé, però necessita més verd. Com podem tenir més verd? Com podríem tenir més asfalt? Menys asfalt i més verd? Com ho enfocaria el síndic?
Bueno, clar, això són polítiques públiques que ha d'adoptar l'Ajuntament de Barcelona. Però
sí,
bueno,
però com ho recomanaria
bueno,
el síndic?
Pues, el tema de que Barcelona... Què va ser abans, Barcelona o els cotxes? La ciutat va ser abans que els cotxes i la ciutat ha de ser pels ciutadans. No dic d'acabar els cotxes a Barcelona, no? Però fomentar un transport públic que sigui, i ha estat molt bé el transport públic de Barcelona, però que la gent no utilitzi tant el cotxe particular, fomentar també eixos verds dintre la ciutat de Barcelona, el tema de conscienciar d'aquesta necessitat i sobretot bueno, tenim... Sembla mentira que els barcelonins i barcelonines vam descobrir Montjuïc el dia següent que estaven confinats o als parcs de Barcelona i podíem sortir a passejar. Però Montjuïc, tu vas ara per Montjuïc i hi ha molt poca gent. Comencem, molta gent marxa fora. Tenim Montjuïc, tenim el Tibidabo, tenim coses molt maques a la ciutat de Barcelona. Les hem de fomentar i també fomentar que hi hagi més verd dins de la ciutat.
Ruralitzem la ciutat, no? Ruralitzem la ciutat.
Em sap greu, tenim 5 minutets, sí. Perdona, t'he de tallar, sí. Em sap greu.
Ja m'ho imaginava.
Jo vaig a fer 3 preguntes. Una d'elles, a mi m'agradaria saber una mica com abans hem parlat de la relació entre els ciutadans i com us apropeu a la gent més petita, a l'adult jove i després a la tercera edat. El dilluns passat vau fer una presentació del llibre Una superheroïna sense capa, aprofitant que estàvem a la setmana del llibre en català. Aquest llibre, a qui va dedicat?
Us l'he portat.
Gràcies, perquè tenia moltes ganes de palpar-ho.
Bueno, va dedicat a nens i nenes de la nostra ciutat i va dedicat una mica a explicar no només què és la sindicatura, sinó què són els drets humans de proximitat. I és amb un llenguatge molt planer i amb un llenguatge de què és el dia a dia. És a dir, uns avis, àvia, que venen a buscar el Jan i la Maria per anar a l'escola i en aquest trajecte d'escola els hi passen diverses coses i en aquestes diverses coses es posen les ulleres de veure drets humans de proximitat i el que acaben és veient, topant amb una agent de la Guàrdia Urbana que els hi diu que una de les possibilitats que hi ha per denunciar o per queixar-se d'aquestes situacions és anar a la sindicatura i venen a la sindicatura i nosaltres els hi acabem arreglant la situació. Però aquesta és una manera d'apropar-nos a nens i nenes, també als adults... o els joves, també com ho fem? Tenim un projecte que és la sindicatura a instituts i universitats i anem i expliquem què és la sindicatura, què són els drets humans de proximitat. Ho fem no només un dia, sinó anem a explicar que ells surtin al carrer amb el tutor-tutora a veure com podríem millorar el seu barri i tornem i els aconsellem com fer-ho. I després també vam fer un informe que ahir vam presentar en una comissió de joventut del Parlament de Catalunya sobre
l'adultocentrisme,
i com s'estan fent polítiques públiques a la ciutat de Barcelona per la gent jove, sense la gent jove, i també a la gent gran. També arribem, perquè molt propers a nosaltres són els iaioflautes. Els iaioflautes cada dos per tres estan a la sindicatura i cada dos per tres ens fan consultes i també ens orienten. Per què? Perquè és gent que es preocupa per ells, però també es preocupa per la resta de la ciutadania.
Clar, abans comentaves el tema de la sindicatura itinerant, que és això, no? Apropar-se també als barris. A mi m'ha fet gràcia perquè ho he vist. Les xarxes socials són increïbles, les moveu moltíssim.
Sí, clar, és adaptar-te a tots els llenguatges.
Clar.
Doncs dic, jo soc professor d'universitat i clar, jo faig articles que... Què és ells? Quatre persones i ja està.
Home, em sap greu dir-t'ho.
No, però no, i també és una crítica a la universitat. S'ha tancat amb una torre de mar... Hem de començar a la universitat a ser més propera a la ciutadania. Per això és un dels reptes que jo tenia a la sindicatura, però també adaptar-nos a altres llenguatges. Vam fer aquest informe d'adultocentrisme que estava dirigit a la gent jove, bueno, sí, el va llegir gent, però en el moment que vam treure un TikTok explicant què era l'informe, les nostres entrades a la pàgina web baixant a l'informe va ser brutal.
Clar, clar.
Per tant, el que hem de fer és tenim Instagram, tenim TikTok i hem d'arribar a molts canals i amb altres llenguatges sense perdre rigor, però sí que adaptar-nos a tota la ciutadania que hi ha a Barcelona.
Com has comentat també, vosaltres vau presentar la memòria del 2024 a la ciutadania. Com va ser aquesta... l'acceptació o com va ser el resultat, la reacció de la ciutadania?
A mi em sembla que va ser agraït en el tema que també plantejava amb el tema de la participació. Per què? Perquè, i no em vull oblidar d'una forma que també hem fet, i tu ho has dit a l'informe, és... El presentem en físic, hem canviat el model d'informe, però també en un format interactiu. És a dir, el que veiem és que la gent pot veure l'informe en el mòbil i d'una forma molt senzilla, que és el primer any que ho hem fet. I per què creiem que va anar molt bé? Perquè fem l'acte, que és el Saló de 100, es divideix en dues parts. Una part, fem la presentació del nostre treball i rendim comptes a la ciutadania, que crec que les institucions han de rendir comptes. I la segona part, sense preguntes pactades, la ciutadania intervé.
Com aquí.
No, com aquí, però és que ara ens hem acostumat molt a que es va a actes públics i les preguntes són pactades. No, és a dir, nosaltres el que hem de rendir comptes a la ciutadania, i la ciutadania en aquell moment els neguits que té, que ens els pregunta. Si podem en aquell moment orientar-los, els orientem, i si no, els derivem que vinguin a la sindicatura, però el que hem de fer és això, transparència. I és molt agraït perquè és una interacció molt maca. Una interacció tant des de la sindicatura com des de la ciutadania, i el que veia, jo crec que acabem veient que, i acabem deduint, i crec que la gent que ve veu que formen part de la sindicatura, és a dir, perquè ens ajuden en el nostre treball.
Síndic, ha estat un plaer. Jo sí que volia recordar a la gent, doncs, que és molt important conèixer la sindicatura. Espero que a través d'aquest programa i que tingueu molta sort també a través de les xarxes i tot això, perquè crec que val la pena conèixer el que és la sindicatura de Greuges, cosa que molta gent desconeix. Dir-vos que ho podeu fer a través de sindicaturabarcelona.cat, al mail sindicaturabarcelona@bcn.cat o a les seves oficines, que estan a la Ronda Sant Pau 45 de Barcelona, a través d'Instagram, a través de TikTok, a través de Twitter, X,
sí, també.
També, i que doncs, us apropeu molt a la gent jove, a tots els sectors petits. Això del conte, quan ho vaig veure, va ser com, ostres, és una manera d'apropar-se, que no he pogut dir les persones, no voldria marxar sense l'autora del text, que és la Meritxell Margarit, i la Laura Servitja, que és de l'editorial Mediterrània, encarregada de la coordinació de l'obra. També donar-los les gràcies. Això imagino que va a totes les escoles. Sí, que...
Les escoles i biblioteques, sí.
I biblioteques. Així que si algú vol veure també pot anar a la biblioteca. I en resum...
No, perdona, i si volen venir a la sindicatura, els hi regalem el llibre. És a dir,
ah, sí?
que ens vinguin a visitar i els hi regalarem el llibre.
Ah, doncs fantàstic. No sé, anem molt justes, així que, síndic, de nou això, agrair-te que hagis vingut. Farem un petit resum. Hem parlat de la carta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. sou 14 persones i que esteu oberts a rebre més persones a col·laborar.
Sí,
perquè 14 persones realment fent tot això és una meravella. Implicacions de l'Ajuntament, bueno, hem parlat de moltíssimes coses que poden escoltar la gent, com per exemple els menjadors socials, que no esteu lligats a partits polítics, que teniu 523 resolucions, que feu un acompanyament, assessorament al ciutadà, que velleu pels drets del ciutadà, que esgoteu fins a tots els camins fins a arribar a l'Ajuntament, que vau obrir el tema dels casos d'abús sexuals. Això és una cosa que a mi em va impactar veient la vostra web, que vaig pensar, doncs està molt bé, perquè tot i estar prescrit, doncs és fantàstic. I per acabar, doncs volia donar les gràcies a Ràdio Associat. Dir que nosaltres som una ràdio comunitària, totalment voluntària, síndic. No estem cobrant res, així que ja veus que aquí també ja tens voluntàries. I doncs donar la gràcia, com deia, a Ràdio Associat, el podreu sentir al web de Vila Urània, dins l'apartat de Ràdio Ferró. Gràcies, Cristina.
Gràcies, Quima, i gràcies, síndic, sobretot.
Sí, vaig així una mica escopetejada. Gràcies, Goretti.
A tu i el síndic. I a la Cristina.
I s'acomiada Quima Parra, i fins la propera.